non lasciatevi rubare la speranza. Per favore.
Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
La Carla té 7 anys i està aprenent a escriure. La R li costa, però amb esforç i confiança aviat se'n sortirà. L'educació és una necessitat bàsica. Ajuda'ns a alimentar el seu futur. Entra a alimentaelseufutur.org.
Casal dels Infants. Som casal. Som riure.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Amb Riu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Amb Riu Xixona.
Turrón, turrón.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. Aquest Nadal gaudeix de moments únics amb els teus amb el caldo de Nadal Aneto. L'únic caldo de Nadal elaborat amb ingredients frescos i naturals com el que tu faries a casa. Caldo de Nadal Aneto. Bones festes.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Aquesta setmana de Nadal és molt important per a l'Arxidiòcesi de Barcelona perquè dissabte, diada de Sant Esteve, l'endemà del dia de Nadal, farà l'entrada en l'inici del Ministeri Episcopal el nou arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Va néixer el 21 d'abril de 1948 a la localitat de Queretes, a la província de Terol. Va estudiar al Seminari de Saragossa i en centres de formació dels Pares Blancs a Lovaina i Jerusalem. El setembre de 1970 va rebre l'ordenació sacerdotal. En el seu ministeri, Omella ha treballat com a coadjutor i com a rector. Més tard, ja entre els anys 1990 i 1996, va ser vicari episcopal a l'arxidiòcesi de Saragossa, aleshores amb Elías Llanes com a arcabisbe. Omella, a més, ha estat un any missioner a l'antic Zaire, l'actual República Democràtica del Congo. Va ser nomenat ara fa 19 anys bisbe auxiliar de Saragossa i 3 anys després, el 1999, va passar a ser bisbe de la diòcesi de Barbastre-Montsó. Ja com a prelat, ha estat en dues etapes, una d'elles l'actual, president de la Comissió Episcopal de Pastoral Social. El mateix any passat va ser designat pel Papa Francesc membre de la Congregació per als bisbes, que té un paper important en els nomenaments episcopals dins l'Església Catòlica. En l'última etapa episcopal, Joan Josep Omella era fins ara el bisbe de Calahorra, la Calzada, Logroño, càrrec que ocupava des de l'abril de 2004. Avui volem parlar amb el nou arcabisbe electe de Barcelona, a partir d'aquest dissabte ja arcabisbe titular, Juan José o Joan Josep Omella. Monsenyor Joan Josep Omella, molt bona tarda, benvingut a Ràdio Estel.
Pues bona tarda.
Com està?
Pues bé, bé, content de poder començar ja el ministeri a Barcelona.
Com afronta aquesta etapa, tenint en compte, per exemple, que vostè ve d'una diòcesi petita, encara que tingui tres catedrals, com és Calahorra, la Calzada, Logroño, a una diòcesi gran, a una diòcesi de gran ciutat i de gran territori pel que fa a habitants, com és Barcelona? Com afronta això? Com ho veu? Com ho viu?
Una mica de respecte entrar a una diòcesi tan gran com Barcelona. Respecte i una mica de por, també. Però entro en una gran confiança, perquè jo sé que el treball no és meu completament, és de Déu, en primer lloc. I després també conto en la gent, el bisbe auxiliar, dels vicaris episcopals, els preveres que hi ha també a Catalunya, i tots els laics que estan molt comprometuts en la tarea evangelitzadora. La gent està confiança de saber que no tot depèn de mi, sinó d'un munt de gent, i sobretot, i avant tot, de Déu.
En aquesta confiança, el nou arcabisbe de Barcelona arriba a la que serà la seva nova responsabilitat, però vostè té una llarga trajectòria pastoral. Per exemple, va ser durant un any missioner al Zaire. Aquesta experiència a l'Àfrica, podem dir que va marcar el seu ministeri sacerdotal i episcopal?
D'alguna manera, tinc que dir que sí, perquè jo sempre he volgut ser missioner. Als 14 anys vaig entrar als Pares Blancs per estudiar, 14 o 15, per a preparar-me per anar com missioner a Àfrica, i d'alguna manera això t'obri la mentalitat del cor a diferents cultures, a una altra manera de veure la religió, t'obri el cor. Jo em penso que davant tota la trajectòria que he tingut, sempre he estat molt atent a aquesta gent que no són, diguéssim, completament cristians. Jo penso que la bona nova de Jesús, el missatge de Jesús, és per a tots, no tinc que tindre por i entrar en diàleg amb tot el món.
Senyor arcabisbe Omella, com ha influït en vostè la formació amb els Pares Blancs?
Pues miro, la formació als Pares Blancs té que tindre en compte que sempre he estat estudiant en companys seminaristes de Vallebòrens de totes les nacions. Hi havia suïssos, francesos, italians, alemans, belgues i també holandesos. Érem una comunitat internacional i això t'obri la mentalitat i el cor. I era el temps en què a Espanya, eren els anys 60-70, estàvem en un règim molt tancat, diguéssim, no hi havia encara molta immigració a Espanya i no hi havia més que un partit polític, etc. Vull dir que tot això, quan eres jove, te xoca i t'obri el cor. Sí? Jo em penso que això m'ha fet molt bé, però això ho tenen que dir els altres. Però jo noto que me situo d'una altra manera davant la situació social que tenim que viure avui en dia.
El lema episcopal de Joan Josep Omella és per l'entranyable misericòrdia del nostre Déu. La providència ha volgut que això coincideixi amb l'any jubilar de la misericòrdia, que ja estem celebrant. Hi ha una connexió entre aquests dos lemes. Vol aprofitar una mica això en els seus primers mesos com a arcabisbe de Barcelona?
És veritat, és una coincidència, però jo ho tenia dins del cor, això. Quan l'any 96 me van nomenar bisbe auxiliar, vaig pensar en dues coses. La Mare de Déu del meu poble, de l'ermita del meu poble, que és la Mare de la Misericòrdia, jo la tenia molt dins del cor i volia que ella m'acompanyés al Ministeri Episcopal. I d'un altre costat, tot el treball que jo havia, d'alguna manera, fet a Àfrica i la preparació que havia tingut per anar a Àfrica, es situava sempre doncs, més proper dels més pobres, com eren la gent d'Àfrica, evidentment. I tot això sempre ho he tingut molt present. I mira, per on, ara es comença el Ministeri Episcopal a Barcelona, també l'any de la Misericòrdia. Vull dir que Déu me demana, potser, entrar més en profunditat en este lema del nou episcopat, que és la misericòrdia, i que siga misericordiós amb tot el món.
Avui parlem amb el nou arcabisbe electe de Barcelona, Joan Josep Omella. Què respon vostè quan li diuen que és un bisbe a l'estil del Papa Francesc, sobretot després de conèixer el nomenament per a Barcelona?
Pues me fa riure. Sí. Bueno, cada un té la seva manera de ser.
Sí.
La gent compara, els agrada comparar, però bueno, penso que el Papa és molt més intel·ligent, molt més perfecte, és molt més popular, no em puc comparar amb ell. Jo dic com Sant Joan Bautista, que diu Yo, dic en castellana, no puedo ni desatarle la correa de sus sandalias. No arribo ni a l'altura del turmell.
Bé, doncs, li agraïm aquesta humilitat, però bé, en tot cas, aquests comentaris surten també perquè de vegades al Papa Francesc li agrada dir que vol ser com un gran rector, que vol estar en les perifèries, que vol estar molt a prop del poble, i vostè una mica també ho ha manifestat, això, a més bé d'una diòcesi petita, on segurament els desplaçaments són més sobris, més... potser a Barcelona també vostè vol agafar el transport públic i anar amb senzillesa pel carrer?
Ah, sí, això jo penso que no canviaré molt. Hay un puga, evidentment, podré anar caminant, prendre el metro, l'autobús, això ho he fet sempre, eh? No vol dir que tots els dies vaiga. I després també jo sé si on estava, pues, era jo el conductor del cotxe, jo conduïa. Pues esa senzillez, la normalitat, diguéssim, el que és normal, pues pugueu fer. I anar de quan en quan a comprar també a alguna tenda. No dic tranquina perquè no fer propaganda, ¿verdad? Però sí, com tot el món, pues com tot el món, sí.
Senyor Arcadi...
M'agradaria ser senzill, un home pues, del poble, sí. Jo soc d'un poble petit i he sigut rector de molts pobles, he sigut durant 20 anys rector de poble. Jo soc molt rural. I jo sempre dic, com diu Paco Martínez Soria, ja en les pel·lícules, la ciutat no és per a mi. La capital sempre, per a mi, ha sigut com una mica d'al·lèrgia de les grans ciutats. Però jo voldria, perquè també dins de la gran ciutat se fa un cercle d'amics a l'estil d'un poble i hi ha comunicació, doncs jo voldria fer això també a Barcelona o allà on estigui. Sí.
Potser pot transmetre'ns als qui vivim a la gran ciutat aquest esperit rural, sobri, proper, i també doncs, des de la gran ciutat a vostè, també amb la seva experiència pastoral, perquè ja té 69 anys, segur que també serà enriquit i es podrà adaptar molt millor que potser si hagués vingut fa 20 o 30 anys.
Pues pot ser, sí. De totes les maneres, en la relació humana, sempre hi ha, d'una part i de l'altra, coses que es donen i coses que t'ajuden a canviar, que t'ajuden a millorar. Pues el que jo tinc de bo ho donaré i el que tinguen els barcelonins de bo m'ho donaran i jo tindré que canviar, evidentment que canviaré i les relacions seran, jo voldria que foren molt properes i molt fraternals. Sí.
Aprofitem per recordar als oients de Ràdio Estel que aquest dissabte a partir de 11:15 a les 11:30 del matí tindrem el goig de compartir amb tots la celebració l'Eucaristia de l'inici del Ministeri Episcopal de Joan Josep Omella a Barcelona. És una celebració, doncs, com totes, no? Les de l'entrada d'un arcabisbe a una arxidiòcesi. Vostè arribarà a la catedral, no? Acompanyat per l'administrador apostòlic, en aquest cas el seu predecessor, Lluís Martínez Sistac, i farà una entrada i després revestint-se i participant en la celebració amb normalitat, amb la concelebració amb altres bisbes i sacerdots.
Exacte, sí. En tota senzillesa, sí.
No sé què destacaria de la celebració, algun moment que li faci especialment il·lusió de viure, la lectura del decret d'anomenament, les paraules que vostè pugui adreçar al poble com a agraïment, no sé, què destacaria?
Bueno, la celebració és un contacte, en primer lloc, en Déu, que està present, que és el que presideix, que sigui una celebració de molta devoció i contacte al misteri de Déu. Que tots poguéssim eixir d'aquesta celebració contents perquè hem trobat a Déu, el Déu de la misericòrdia, el Déu de la salvació. I hi ha un altre moment que és el contacte amb tota la gent, perquè se viu també el misteri de la fraternitat. Tant els bisbes com els laics i religiosos, tots fem part del poble de Déu i creixen aquesta fraternitat. Jo voldria, és el moment important també de viure aquesta fraternitat, no sol en els que m'acompanyen de la diòcesi de la Rioja de Llublín, sinó dels nous diocesans que són els barcelonins, que pugui haver aquest contacte profund i fraternal entre tots.
No sé si em pot respondre, Monsenyor Joan Josep Omella, aquesta pregunta. Què és el primer que voldria fer vostè un cop prengui possessió i un cop situat ja com a arcabisbe titular de Barcelona?
Pues ja, sobretot, dues coses que voldria fer. Ja ho tinc parlat amb els vicaris episcopals de Barcelona. El matí, diguéssim, els matins, pues, tinc que estar disposat a rebre a tota la gent que vulgui parlar i posar els problemes que tinguin. Bueno, però, diguéssim, després de dinar a la tarda, jo vull fer, sobretot, dues coses. Una, anar a veure i conèixer tot el món de relacions socials, de treball social que hi ha caritatiu de, a la diòcesi, que hi ha moltes obres i moltes, com se diu, bueno, institucions que
institucions, entitats.
Els més pobres, sí. Exacte, sí, fundacions, volia dir, que treballen en els més pobres, sí. I després vull anar parròquia, per conèixer la gent, a cada, al seu lloc, allà on viuen, la parròquia, el Consell de Pastoral, i d'una manera especial, després quedam a xerrar en tots els rectors, tots els capellans, un per un, per conèixer els col·laboradors més directes. Així que el primer temps de la meva arribada, aterrissada que faig a Barcelona, serà en aquesta línia de conèixer les obres socials i conèixer els capellans, les parròquies, els consells de pastoral.
És un molt bé, és un plaer per a Ràdio Estel parlar uns minuts avui amb Joan Josep Omella, nou arcabisbe electe de Barcelona, a partir de dissabte ja arcabisbe titular. Es diu de vostè també que és un bisbe que sap treballar en equip. Com definiria o com enfocaria vostè, dintre del que ens pugui dir ara, el treball conjunt amb sacerdots, religiosos, religioses i laics, també, que també són importants? Hi haurà també responsabilitats de laics a la diòcesi? Quina idea té?
Sí, bueno, ja de laics de responsabilitat a la diòcesi. No és una diòcesi nova, no vinc a descobrir el Mediterrani, no?
No, esclar.
Està tot ja molt ben treballat, ja fa molts anys que treballen a Barcelona molt bé i treballen tots conjunt, el poble de Déu, totes les institucions i tots els, com diria jo, la gent consagrada que treballa i fa part de la diòcesi. Però jo sempre he treballat en equip. Vaig començar a treballar a la zona de Daroca, a Saragossa, i érem tres capellans. Després vam ser traslladats al Baix Aragó, al Canyís, i treballàvem els tres junts, en equip sempre. I a Barcelona es començaré també treballant en equip en l'Obispisbe Auxiliar, vindrà a viure amb mi al Palau Episcopal, viurem junts, i vull treballar, evidentment, en l'equip de govern, els vicaris de l'equip de vicaris episcopals, treballar en equip tots junts. I tot això, evidentment, en els capellans i en els laics. Jo no vull anar en una cosa que jo tinga preconcebida i com diria, imposar-la. No. Jo vull caminar amb tota la gent i deixar-me interrogar jo a la gent i veure què és el que millor pot ajudar-nos a evangelitzar el món d'avui.
Sobre Catalunya, vostè ve a Catalunya en un moment socialment i políticament complicat. Ara, a més, hem viscut unes eleccions generals que donen un panorama també de molta fragmentació, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya. Ja sé que vostè, com ha dit moltes vegades, no ve a fer política a cap diòcesi, però sí que és conscient que ve a una Catalunya que té una situació concreta. Com l'afronta i de quina manera creu vostè que es pot, des de la separació de l'Església, ser un factor de concòrdia o d'intentar solucionar els problemes també en aquest àmbit?
Bueno, la situació avui en dia és complicada a tots els postos.
Sí, sens dubte.
Està complicada també. La situació d'Espanya després de les eleccions també és una mica complicada.
Sí.
Vull dir que tots trobem sempre dificultats i problemes per tots els postos. La família, al lloc del treball, a tots els postos. No tenim que tindre por. Jo vull dir, jo no sóc polític, no tinc la solució política per donar a ningú. Jo el que vull fer com pastor és sempre ser un instrument de concòrdia, de, com diria jo, de pacificació i de un lloc de diàleg. Si jo pogués fer o ajudar a un entendiment entre els uns i els altres, a treballar tots pel bé comú, jo em sentiria molt content. Les meves limitacions les poso a disposició de tot el món i les meves qualitats també per treballar en aquest sentit d'una més gran fraternitat i treballar tots pel bé comú i si pogués ser un instrument de concòrdia entre els uns i els altres, pues seria magnífic. Això és el que vull fer i me poso a disposició de tota la societat catalana.
Suposo que també inclou entre les seves previsions reunir-se amb les autoritats, amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb el president de la Generalitat, amb altres autoritats?
Sí, jo els saludo a tots i me poso a disposició de tots pel que vulgui. Soc un ciutadà més, no demano privilegis, jo vull simplement treballar des de la meva posició per al bé de tots, i me poso a disposició de l'alcaldessa, del president del govern i de tota la societat.
Una última qüestió, com ja li anunciaven, Monsenyor Omella, li demanem que adreci un missatge de bon Nadal, ara que tenim aquesta coincidència, que tenim el dia de Nadal, amb l'última missa pontifical presidida pel fins ara arcabisbe administrador apostòlic, el cardenal Lluís Martínez Sistac, i l'endemà vostè entra a la diòcesi, i diumenge, per cert, aprofitem per recordar-ho també, a la Basílica de la Sagrada Família, a les 5 de la tarda, presidirà la tradicional missa de les famílies, ja per primera vegada com a arcabisbe titular de Barcelona. Un missatge de bon Nadal, en definitiva.
Sí, pues el bon Nadal que es dona tots aquests dies detrás d'esta frase, i crec que no la sabem de memòria, bon Nadal, jo te dono bon Nadal. Detrás d'este bon Nadal jo li demano a Déu que la pau i la joia que van rebre els pastors allà a Belén pues pugui estar dins del cor de totes les famílies i de totes les persones, de tots els barcelonins i tots els habitants de Catalunya. Que la pau del Senyor sigui en tota la gent. I després, que són dies també de Nadal, de trobar tota la família junta, és un moment per a donar el perdó dels uns als altres, per a donar la mà a tota la gent que són a propers de nosaltres, que sigui, en veritat, uns dies de fraternitat per a tots. Bon Nadal i bona fraternitat, bona pau i bona joia per a tots.
Bon Nadal també en nom dels mitjans de comunicació de l'Arxidiòcesi de Barcelona, especialment de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana. Una abraçada, senyor arcabisbe Joan Josep Omella. Li agraïm que ens deixi dir el nom en català, tot i que suposo que el diuen els dos idiomes, no? En català i en castellà.
Els dos, no hi ha cap problema, no hi ha cap problema.
Sí, molt bé. Doncs una abraçada i benvingut ja, li diem per avançat, a Barcelona. Fins aviat.
Deixa'm dir per lo menos bon Nadal als periodistes, perquè els pobres, els dies de Nadal, molts d'ells tenen que treballar d'una sí. manera més forta, no? Pues sí. Bon Nadal per a ells, que siguin també uns dies de joia per a ells, de trobar de la família i de la pau de Déu.
Adéu-siau, que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I quan passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 8, amb una mica de retard, obrim ja tertúlia general després de l'entrevista a l'arcabisbe electe de Barcelona. Dos dies després de les eleccions generals, el PSOE s'ha convertit en el centre de totes les mirades, les dels partits, les dels adversaris i les dels ciutadans en general. El motiu és que els socialistes espanyols, amb Pedro Sánchez al capdavant, es troben en una situació complicada, ja que han anunciat que votaran contra la investidura de Mariano Rajoy i alhora rebutgen un acord amb Podem que inclogui acceptar un referèndum sobre el futur de Catalunya. Encara que el Partit Socialista ha obtingut el pitjor resultat en l'actual democràcia en vots i en escons, curiosament la seva actitud és decisiva per aclarir quin escenari de governabilitat podrem tenir a Espanya a partir del gener. Ara arribem al període nadalenc i sembla que no s'aclariran gaire les coses. Potser els partits han d'entrar en un diàleg més des de la dinàmica de construir junts, buscant acords i punts en comú, que no pas en la de fer fronts entre uns quants contra un adversari. Caldrà molta intel·ligència política per interpretar els resultats d'aquestes eleccions i, sobretot, per posar en marxa una legislatura que beneficiï l'interès general i que, per tant, estigui de debò al servei del bé comú, de les necessitats de la gent. Això és la política. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció, de la Judit Langa a la redacció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. I obrim conversa avui amb Joaquim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, gràcies a Déu. I també saludem l'enginyer industrial Carme Torralba. Senyora Torralba, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Hem sentit ara l'arcabisbe de Barcelona que deia que en la mesura que pugui, des de l'autonomia de l'Església, intentarà ser factor de concòrdia. Difícil, la concòrdia en aquests moments a Espanya,
però,
i concretament a Catalunya.
Però està bé que s'obri el diàleg, no? Jo crec que l'actitud manifestada per l'arcabisbe és, si més no, intel·ligent, en el sentit de que, evidentment, ell no ha d'entrar en política, però sí que pot, ha de fomentar el diàleg, en tots els àmbits, no només en el polític, no?
Sí, sí.
I, per tant, està bé aquest plantejament. Crec que té un to obert i que pot... Ara, quina capacitat d'incidència tindrà, tampoc se sap, no?
Això ja és difícil de saber, no?
Home, és el que ha de fer, jo crec, no? Que intentar que hi hagi concòrdia entre tothom, això és evident. I mantenir-se al marge també és important, perquè a vegades, si no, jo crec que fins i tot és contraproduent, segons quines declaracions facin. L'Església s'implica massa en la política, no és bo per ningú.
Bé, senyors, del que ha passat a les eleccions ja no analitzarem més del que està analitzat. Podríem dir moltes coses, però només els demano un breu comentari, si poden, sobre aquest escenari que, pel que sembla, conflueix pel que fa a totes les mirades en el PSOE, curiosament. Sí. El PSOE, que ha obtingut el pitjor resultat, és el que té més la responsabilitat, clau, no? la clau, i no una clau minoritària, sinó de 90 diputats, però la clau.
Què en té, 98? O...
No, 90 diputats, 123 al PP, 90 al PSOE, 69 Podem i 40 Ciutadans. Després ja venen els partits nacionalistes i altres minoritaris.
Ja, a veure, sí, mira, com sóc jo, perquè la veritat és que quan jo veig aquestes coses trobo que està bé. O sigui, ja no em centro ara en que sigui el Partit Socialista el que sigui el segon que tingui la clau o que no la tingui. Però realment el que hauria de ser un Parlament és un reflex de la societat, o sigui, és claríssim. I aleshores a mi ja m'agrada que sigui com una mena de vano que hi hagi moltes opcions. El problema és que després, quan entrem amb la dinàmica dels pactes i tot allò, és quan ja comencem, ja no és ben bé negociar-ho tot i cada cosa, sinó que es bloqueixen programes que s'havien defensat per intentar, doncs, això, aconseguir, doncs, una presidència o aconseguir una sèrie de coses, no? I això, a mi ja em crea com una mena de desànim, perquè dius, el que d'entrada podria ser una bona cosa, que és que hi hagi moltes opcions dintre el que és un Parlament, doncs, quan ja comencem a dir, no, aquest que té la clau, no, doncs aquest, perquè si fas això, jo faré jo altre, i si em negues el referèndum, aleshores sí que et vot. Això és el que ja no m'agrada, no? Perquè que entenc que és difícil, complicat...
Però justament és la grandesa de la democràcia, no?
Clar.
El contrastar i el... Home, jo penso que està bé un Parlament en el qual els dos grans partits no tenen capacitat més enllà de fer un pacte conjunt, és a dir, aquesta... Grossen Coalitionen, no?
Sí.
Estil alemany, que sembla ser que tots els analistes diuen que aquí a Espanya és impossible que es pugui donar això, no? Que seria el que garantiria un govern estable, però sembla que això no és possible. Entre altres coses, jo crec que seria un mal negoci pel PSOE, no? I que és també el que diuen els analistes, no? Que, per altra banda, una coalició de tots els partits d'esquerres bueno, té dificultats, és clar, però és la primera vegada que a Espanya s'ha de donar un diàleg real, és a dir, fins ara hi havia un partit que havia sigut hegemònic, o l'un o l'altre, els dos grans partits, no? I que en petits suports, moltes vegades extra, només parlamentaris, és a dir, no des del govern, no, mai hi ha hagut un govern...
No. Sí, de coalició. Coalició. Hi ha hagut governs en minoria amb pactes puntuals o estables.
Puntuals, però... amb suport des del Parlament o així, però ara aquesta situació reclama molta més capacitat de diàleg, clar.
Sí, perquè la primera força, suposant que governi, tindrà, en la història de l'actual democràcia espanyola, és la que tindrà menys escons.
Sí,
el PP governa amb només 123 escons.
Però això ja està
no
bé.
Ha tingut cap força de govern una representació tan petita. Ja està bé, poden dir vostès,
ja
no?
Bé.
Però
clar.
És el que hem elegit entre tots.
Ha de renunciar a part del seu programa per trobar suports externs.
Mm-hmm.
Clar, en la mesura en què sigui capaç d'aconseguir això, capaç que és veritat també que el PP ha deixat molta terra cremada al darrere seu, i també segurament pot costar això. També la tàctica, més que una estratègia, la tàctica dels altres partits pot... Bueno, Ciutadans li pot convenir o pot quedar minimitzat. Vull dir, hi ha hagut experiències, no?, de partits que han donat suport a un altre partit i han acabat desapareixent. Vull dir que
sí.
Tot plegat és prou complex, no ho sé. Ara, i molt interessant, sí... La cultura del diàleg i del pacte, que no té tradició a Espanya,
s'imposa. Això és el que anava a dir. El problema és que no tenim aquesta tradició.
A veure si la creem, aquesta tradició.
Tant de bo, tant de bo.
Com ens deia l'arcabisbe electe de Barcelona, sí, no? Aquesta tradició de buscar el diàleg i la concòrdia.
Que per això jo deia que debatíem aquestes dues posicions, no? Que dius, escolta'm, no estem acostumats. A veure si d'una vegada per sempre ja més l'aconseguim, no? Aquesta capacitat
concòrdia,
de diàleg.
Sí, capacitat de diàleg és també el que es busca a Catalunya, perquè a les portes de les festes de Nadal avui hem tingut al Parlament català dues compareixences informatives, primer de Junts pel Sí aquest migdia i després de la CUP aquesta tarda. tant uns com altres diuen que hi ha un document, l'han presentat, i que aquest document és el que se sotmetrà a votació a l'Assemblea de la CUP aquest proper diumenge. Hi ha alguns matisos, Junts pel Sí donava més per fet que és un acord conjunt, tot i que ha reconegut Raül Romeva que no és
un acord. Hi ha coses que estan pactades i hi ha coses que no diuen, no?
Exactament.
I, per tant,
sí, sí.
De, i tot i això, la CUP ho posarà a votació de l'Assemblea.
S'ha de posar a votació encara, no? O sigui que...
Bé, és un document molt extens, jo me l'he mirat molt per sort, són 60 i escaig de pàgines, on jo crec que és una síntesi de tot el relat que s'ha anat fent des de l'acord del 9 de novembre. O sigui, ja ha anexat l'acord del 9 de novembre, ja ha anexat una sèrie de accions pel que fa a polítiques socials,
sí.
Hi ha inclús un esquema del que podria ser el govern, o sigui, és molt pormenoritzat, no?, el que s'ha escrit. Per tant, bueno, veurem...
Amb un president i quatre comissions de govern, em sembla que es diu.
Tres vicepresidents, no?
Exactament, una mena de quartet, ja que es deia allò de la presidència coral. Vostè que és del cant coral, senyora Torralba... Això del govern coral és interessant.
Està molt bé, quan tothom canta bé la seva veu, doncs aleshores el resultat pot ser magnífic.
Si les veus es combinen bé, clar, sona molt bé,
sí,
això.
Sí. Encara que cadascú canti la seva part, vull dir. Sí.
El que passa és que, bé, tot això ho ha definit Raül Romeva aquest migdia com una nova filosofia de l'acció presidencial, elecció i acció, segurament, també. És a dir, investidura d'una presidència més que d'un president. Clar, suposo que tot clar. Això per convèncer la CUP del suport.
Que entra
dintre del que dèiem d'aquesta nova educació política del diàleg, no? Vull dir, jo crec que entra també molt ben dintre del que seria el futur aquest, no? No només a Espanya, sinó a Catalunya, principalment ara, tal com està.
La situació tant en l'escenari català com en l'espanyol és de màxima incertesa, però també d'esperança en els dos nivells, i ho diem des de la neutralitat, bueno, no podem donar suport.
A... I d'expectativa de canvis reals en la política, no? Que sempre és bo. És a dir, sempre és bo en una situació en la que sortim d'un moment de crisi, que hi hagi polítiques innovadores, polítiques que realment vagin a la redistribució de la riquesa, actuar a favor dels col·lectius més desfavorits, a fer que els serveis públics realment siguin... eficiència i de qualitat, tot això jo crec que pot ser bo. Evitar la corrupció, és a dir, que és aquesta lacra que tenim en el nostre sistema, i que, per tant, tot el que sigui a favor d'un govern més al servei del poble, molt millor, no?
Sí, creuen que hi haurà acord entre Junts pel Sí i la CUP, que hi haurà govern català i no tindrem eleccions al març? Això és difícil saber.
Pot ser que tinguem eleccions al març i al maig, no?
Sí, al març serien les catalanes, al maig les espanyoles. Bé, esperem que no, perquè això...
Bueno, és un cost també, que doni.
Sí, sí, sí.
Exacte, no volem fer mals auguris, perquè votar sempre és democràtic, però, clar, aquestes maneres de votar... Exacte. Segurament seria un fracàs de la capacitat de diàleg, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, si hi ha noves eleccions.
Sí, sí, sí. Sí.
Que vol dir que la legislatura no acaba de començar.
No? Sí, sí, que no acaben de trobar el punt d'acord, no? El punt comú.
Sí, bé, doncs suposo que vostès pensaran...
El repte el tenen sobre la taula els copaires, no, ara?
Sí.
I veure quina resposta donen.
Sí, veurem el que passa diumenge i seguirem pendents.
I Espanya, els socialistes, a veure què fa.
Sí, perquè a més el 27 són la CUP, l'Assemblea de la CUP, i el 28 he llegit que és quan es reuneix el PSOE per fer tot l'anel. Estem aquí entre dos dies.
Entrarem a l'any nou amb novetats, en un sentit o en un altre, no?
Sí. Senyors, molt bon Nadal, Joaquim Sabater i Carme Torralba, gràcies per la col·laboració avui i durant tot l'any. Ens retrobarem aviat. Que vagi molt bé. Bona nit.
Bon Nadal i bona nit.
Bona nit.